Ara sí, és que m'havia deixat la sintonia. Comença el Seriòfils. Camilo Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Només escoltant el tràiler de l'Hermano Caballo, només el so ja posa bastant la pell de gallina. Amb la imatge la cosa es multiplica, eh? Perquè realment ja s'intueix l'emoció del documental, però no sé si fent-ho i estant en la producció, en el guió i tot plegat, si l'emoció realment és així, no? La vau viure en primera persona, d'alguna manera.
No, no, totalment. Sí, sí, va haver-hi moments... Clar, va ser un documental que en principi havia de ser una cosa petiteta, d'uns 6 mesos de rodatge, una cosa més senzilla, però ens va agafar la pandèmia pel mig, van començar a succeir històries que... Òbviament és un documental, no teníem previstes, la cosa es va allargar i, clar, hem estat, crec que, quasi 3 anys rodant el documental. Sí. I, clar, en aquests 3 anys hi ha hagut moments de tot, però sobretot, clar, moments emocionants de veure la connexió que té en Santí, que és aquest, no? Ell no diu domador, però és una persona que pues això, un amic dels cavalls, o que és que no els doma, juga amb ells sense utilitzar cap tipus de violència, mm-hmm. sense cap tipus de cop, només amb el joc... I la connexió d'ell amb els seus cavalls realment et deixa...
Clar, i veure-ho in situ deu ser al·lucinant, eh?
Sí, sí. Recordo el primer dia que vam anar pues, una mica a veure, a conèixer, ens van dir, nah, aneu a conèixer aquest noi de Llagostera, tal, no sé què. Jo no l'havia sentit
sí, a parlar mai. Sí, que es nota que és català, quan sí, parla en castellà.
Sí, sí.
Té un accent català profund, eh?
Marcadíssim. I vam anar a veure allò sense cap expectativa i, clar, quan ens va treure un dels seus cavalls i va començar a jugar amb ell com si fos un gos, perquè semblava que fos el seu gos, ens vam quedar, clar,
al·lucinats.
I a més els cavalls, que és una cosa que al final em feia ràbia, perquè clar, després de 3 anys t'acostumaves, i feia moltes coses que ja deies com... Bueno,
sí, les veies normals, no?
Exacte, després veia gent nova que no ho havia vist mai i es quedava com flipant, que és una mica la sensació que vam tenir el primer dia que vam anar. I és una cosa meravellosa, veure com juga amb ells, com els cavalls fan, la mirada que tenen els cavalls cap a ell, com fan les coses que fan sense cap tipus de pressió, és increïble.
Una connexió difícil, molt difícil de veure entre una persona, en aquest cas entre un humà i els cavalls. En alguna entrevista fins i tot l'he sentit dir, crec que va ser a l'Islàndia, que li plantejaven la pregunta de si el món poguessis triar, diguessin que o humans o cavalls, i la resposta va ser contundent, eh? Cavalls.
Cavalls, sí, ho té molt clar.
Ell viuria amb cavalls, no necessita els humans.
No, és que és la seva vida, de fet. És el seu dia a dia, ell ja ho explica, no? És estar tot el dia amb els cavalls, anar traient-los, jugant, fent exercicis, sortint a passejar, i realment veus com és ell realment, com és quan està amb els cavalls. I aquesta és la cosa que enganxa, en realitat, no? Quan el veus... Allò,
Que la seva essència real és quan està al costat d'un cavall.
Ah, exacte, sí, i ell ho explica, no? Que ja de ben petit doncs, la seva família portava carros d'aquests amb cavalls i ell sempre havia tingut aquesta relació amb cavalls i preferia anar amb el cavall, amb el seu cavall, que és el Caifruc, que és el cavall que va néixer el mateix dia que va néixer ell.
És que clar, és que a més sí. Hi ha un punt aquí com de cosa de connexió mística, saps? Que el dia que neix ell, neix un cavall, és com el seu cavall,
que
no?
Que apareix a la pel·lícula... I doncs preferia anar amb el cavall a voltar i a jugar en comptes d'anar amb els altres nois del poble. I, de fet, amb ell també aprèn una mica el funcionament dels cavalls, no? De quina manera tenen de relacionar-se. I, de fet, ell només el que fa és això, aplicar la manera que tenen de relacionar-se aplicant a ell.
Camilo, i tu que hi treballes i que has estat en molts rodatges, d'entrada algú podria pensar que rodar amb cavalls deu ser molt més difícil i no sé si no.
No,
rodar amb persones de vegades és pitjor.
Pitjor. I ja deia Hitchcock, no rodis mai amb animals i nens.
Sí.
Amb nens no ho sé, perquè no ho he fet tant, però realment, si tots els animals són com els animals d'en Santí, vaja, és que era una delícia, perquè no havíem de preparar res, i li dèiem, oh, no, aquí no es veu bé, a veure si es pot moure, i li deia 2 coses, i
el cavall es
posava allà. Sí, sí, era com estar doncs, amb actors, pràcticament. Els cavalls eren doncs, uns altres actors de la pel·lícula.
I obedients. Per tant, fins i tot això, els rodatges més fàcils. Encara la podem trobar a cinemes, perquè el documental només es pot veure a cinemes, de moment?
No, l'han estrenat amb cinemes. Va estar a uns quants... Bueno, s'ha estrenat a tot Espanya, molts cinemes, però clar, ser un documental és molt difícil de mantenir-lo, i ara mateix crec que només a Catalunya, allà a Barcelona, al Bosque,
sí?
Doncs allà encara es pot veure el documental. Però esperem que en un futur relativament proper... doncs la puguem veure amb alguna plataforma.
Amb alguna plataforma, i per tant sigui de més fàcil accés. Però si tenen l'oportunitat i els interessa i senten certa curiositat, apropin-se, perquè segur que en pantalla gran guanya, no?
Sí, mira que l'he vist vegades, clar, fent el documental doncs el repasses 1000 vegades, estàs muntant-lo, el veus mil vegades i ja fins i tot ja és com ja n'estàs fart, no? I realment veure-ho al fenomen, el vam estar el 8 de juny, tota la sala plena i amb una pantalla gran, amb un so espectacular, doncs era una altra cosa. Vaig quedar com...
Sí, vale, sí, és i és això. Un documental del que se n'ha parlat molt, i ha sortit molt als mitjans, que no acostuma a passar, és a dir, que d'alguna manera, és veritat que la signatura de Marcel Barrena també és certament potent, la figura d'en Santi Serracamps és molt curiosa, molt atraient per molts mitjans, però és veritat que ha tingut un cert ressò per ser un documental que se'n poden fer molts, moltíssims, i passen desapercebuts. Entenc que satisfets en aquesta...
Sí, molt satisfets, perquè és un documental, realment és un documental... molt petitet, vam estar molt de temps, però érem un equip molt petit, érem el Marcel, jo, i després el Carles, el realitzador, el de so i algú de producció, érem molt pocs al documental, i durant molt de temps seguit. Però realment, sí, se n'ha fet molt de ressò, ha omplert moltes sales, de fet, el dia de l'estrena vam entrar al top 10 de les més vistes d'Espanya, competint amb Marvels i històries d'aquestes.
Que ni que sigui
per un dia i un documental tan petitet i fet amb poques pretensions, doncs arribéssim aquí va ser una satisfacció.
Tot un èxit. Doncs ja ho saben, que a més en aquest documental hi ha participat en Camilo Villaverde, per tant, hi ha mà d'alguna manera d'un sitgetà en el guió i en tot plegat, perquè sent un equip tan petit, més a banda de guió, deuries fer una mica de tot.
Sí, clar, amb el Marcel dirigia, amb el Marcel som molt amics i de fa molts anys i teníem ganes de fer una cosa plegats i realment ha estat una... Han estat 3 anys una feina, però que no ha estat una feina, no ha estat una cosa com molt...
Que l'heu gaudit
moltíssim, el Marcel, jo i tot l'equip, i realment doncs, tots hem hagut de fer una mica de tot. De fet, al Marroc, el Marcel estava rodant Mediterráneo, a la pel·lícula amb l'Eduard Fernández,
sí.
No? De l'Open Arms, i no va poder anar a Marroc, llavors doncs, vaig anar jo...
En substitució.
Exacte, llavors, bueno, sí, és una feina... que fent amb amics sempre tot és més agraït, i si estàs rodant cavalls, i si estàs rodant en sentit, treballant amb els cavalls, ja
doncs,
és com... Hauríem de pagar, quasi.
Bé, tampoc cal,
cal. Ho he dit, és una exageració.
Queda clar que ho heu gaudit i esperem doncs, que ho gaudeixi el públic veient ara, anant a la sala si tenen l'oportunitat, i si no, quan surtin les plataformes, veient Hermano Caballo. Vinga, va, anem a les sèries?
Anem a les sèries.
Vinga, va, comencem, per on comencem? Per High Desert, no? Posem primer.
Como puedes ver, es un barrio fenomenal.
Ah, sí,
y es una buena construcción. Oh, perdona, me disculpas un momento, pero ¿qué ha pasado?
Un golpe con fuga. No pienso volver a ese Walmart jamás.
No nos importaba mantenerte mientras mamá aún vivía, pero eso ya es historia.
Ya te lo dije. Ahora soy investigadora privada.
Es que vale encontrar algo para vivir.
Necesito un trabajillo.
No, un buen trabajo.
Es el momento, Peck. Eres toda un ave fénix, mi amor.
Lo sé.
¿Se puede saber quién eres?
Una detective de verdad. ¿Qué te habías pensado?
No estoy buscando a nadie.
He nacido para detective. Me necesitas y yo necesito este trabajo.
Te espero aquí el lunes a las 9 de la mañana.
No me levanto hasta las 11. Voy a ganar una pasta. Trabajando. Pronto lo leerás en la prensa.
¿Es eso de detective?
Oh, es real. Nada de comillas en el aire.
Esto parece otra de esas locuras entre rehabilitaciones.
No es algo definitivo, pero...
Si tenen poc temps i no volen destinar molt de temps a una gran sèrie, igual és l'opció, no? Perquè són 8 episodis, només.
Són 8 episodis, a més de mitja hora cadascun. És una comèdia a Apple Plus. De fet, aquesta setmana portem moltes estrenes d'Apple Plus, que a més aposta bastant per aquest format de comèdia amb petites píndoles que es poden veure ràpid. I és una comèdia així una mica esbojarrada, en aquest cas, protagonitzada per la Patricia Arquette, que era com aquesta, no?, de Mora Quemarropa, era una icona dels 90, que ara, amb la seva maduresa, doncs, torna a tenir papers interessants, que trobo que això és, no?, per destacar, va estar a Severance, a Fuga de Nemora, i ara fa aquest paper una mica còmic i pujat d'aquesta dona que té un passat com molt turbulent amb les drogues, amb una família com molt, molt desestructurada, un marit que està a la presó per tràfic de drogues... i que decideix per sortir endavant, perquè allò, recordem, és Estats Units i allà, no?, allò, ajudes socials, tot això no existeixen, llavors ella decideix fer-se investigadora privada i ficar-se en un món que absolutament no controla, i aquí ve una mica la comèdia de la situació d'aquesta dona tan diríem exagerada, no?, amb una situació que ella no domina i amb un cas on es barreja la màfia, bueno,
tot, per passar l'estona sense gaires complicacions,
sense gaires complicacions, i per veure doncs això, icones dels 90 que segueixen treballant, com la Patricia Arquette, i després el Matt Dillon, que és una altra, també una altra icona dels 90 que torna a fer un paper protagonista en aquesta sèrie. I és una sèrie, això, és una comèdia d'aquestes, però comèdia boja, no? Qui li agradin aquestes coses una mica estripadetes, doncs aquesta és la seva sèrie, més ambientada a aquest desert de Califòrnia, ple de personatges com molt estrambòtics. Té un punt Coen, no?, d'aquest univers una mica estrany. Doncs qui li agradi aquest univers, doncs la seva sèrie és aquesta.
Vinga, ens anem cap a una sèrie espanyola, en aquest cas a Movistar Plus, La Unidad.
Chigapsuda.
Alemán. Kabul va a caer tarde o temprano, hay que asumirlo.
Paramos, puede que haya francotiradores.
La opción más probable es que los haya secuestrado un grupo talibán y que pidan un rescate.
¿Y quién va a llevar las negociaciones allí?
Señores, esta es la zona militar del aeropuerto.
Quiero ponerme al tanto cuanto antes.
Aquí matan a niños y a mujeres y tú lo has visto.
Que esto es Afganistán. Mis compañeros y el padre de mi hija están presos en algún lugar y juego a lo que sea.
No vas a conseguir nada tú ahí sola, sin enlaces.
Sin estructura.
¿Por qué no está Marcos?
Mejor está herido. He can't stay here.
De seguida anem a La Unidad, però és que ha tornat a entrar en Vicenç Morando perquè hi ha notícia de darrera hora, sonen els telèfons.
Espera que penjo el telèfon.
Penja el telèfon. Saben que estem darrere, o d'alguna manera seguint aquesta notícia que piulava Anna Ponsí, aquesta periodista de successos, entorn a aquesta operació en l'àmbit de la corrupció aquí a Sitges, i que ha desplegat tot un dispositiu policial en instal·lacions de l'Ajuntament de Sitges.
Ara tenim el que és una nota de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de l'Oficina de Comunicació, arran de les preguntes dels periodistes. Repetim, és un procés judicial. La informació d'aquest procés judicial és una informació absolutament blindada. Per tant, el que els llegirem ara té tota la versemblança que se li suposa, que és tota, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aleshores, la nota de premsa diu... per cert, els avisem, no hi ha ni un nom ni un cognom, eh? És a dir, que no busquin,
no busquin qui inicials,
serà, perquè
eh?
no va d'això.
No hi haurà ni punto pe punto.
I els tornem a recordar que estem parlant de presumptes delictes, fins que el procés judicial no finalitzi. El jutjat d'instrucció 8 de Vilanova i la Geltrú té obertes unes diligències des del mes de maig del 2022 pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental, entre altres, on s'està investigant l'actuació de l'Ajuntament de Sitges respecte a la taula del tercer sector i una cooperativa de la població en l'adjudicació de subvencions i contractes menors entre el 2017 i el 2022. Aquestes diligències es van incoar, o sigui, van començar a desenvolupar-se després de rebre un informe policial. És a dir, que ja sabem alguna cosa més respecte al que sabíem. En aquestes diligències es troben, en aquest moment, com a investigades, un total de 13 persones, l'alcaldessa i 8 regidors de l'Ajuntament de Sitges, de l'etapa que s'està investigant, o sigui, entre el 2017 i el 2022, i 4 particulars que formaven part d'una de les cooperatives investigades. Recordem que ens diuen taula del tercer sector i una cooperativa. A nosaltres, així, pensant, a cop calent, no ens en ve cap al cap.
No.
Però intentarem. En el dia d'avui, continua la nota del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s'estan realitzant diverses entrades i registres per tal d'intervenir documentació relacionada amb les entitats investigades. Aquestes entrades i registres s'estan duent a terme de forma simultània en els domicilis i espais annexes d'aquestes dues entitats. En els domicilis particulars dels 4 investigats relacionats amb la cooperativa i també en diferents espais i departaments de l'Ajuntament de Sitges. I això
és tot. I fins aquí.
És a dir, repetim, etapa del 2017 al 2022, els delictes, presumptes delictes que s'imputen són prevaricació, malversació i falsedat documental, entre altres, i de moment investigades un total de 13 persones, l'alcaldessa, 8 regidors de l'Ajuntament entre el 2017 i el 2022 i 4 particulars que formaven part d'una de les cooperatives investigades. I això és tot, hores d'ara.
Bé, com que estem aquí, fins les 12, si hi ha novetats, tornaran a transmissions.
I si no, a través de les xarxes socials,
seguirem el tema. No obstant, sabem que tot Sitges va ple perquè els mòbils bullen, eh? I no paren d'arribar missatges. Ja ho saben, que al final és una informació que està molt blindada, aquests operatius policials estan molt blindats i, per tant, la informació que arriba s'ha de saber filtrar també, i la que arriba ha de ser sempre de fonts oficials, sobretot.
Que us havíeu quedat amb la unitat?
Ens havíem quedat amb la unitat.
Doncs endavant.
Vinga, seguim amb la unitat. Camilo, una sèrie espanyola, però bona, que ha agradat.
Una sèrie espanyola, sí, molt bona, amb una factura realment impecable. És la tercera temporada de la sèrie que és la, sempre ho posem entre cometes perquè mai sabem les dades oficials, però segons Movistar és la sèrie de producció pròpia més vista de la plataforma, no?
D'acord.
Ah, exacte. Uh-huh. Llavors és una sèrie doncs, que en un inici retratava una mica aquesta unitat, que són el grup de la Policia Nacional que lluita, diguéssim, contra el jihadisme internacional. Sí. I en aquest cas, en la tercera temporada, li donen com una volta de full i traslladen l'acció a Kabul. De fet, es diu la unitat Kabul i pràcticament tota la sèrie està ambientada en la ciutat durant la presa dels talibans i amb les dues protagonistes de la sèrie, que és la Natalie Poza, que fa, és com una ex... fem un spoiler aquí, és Policia Nacional les dues primeres temporades, a la tercera temporada ja està deslligada, si ja has vist la segona, i és com la gran protagonista de la sèrie. És una mica, recorda bastant a Homeland.
A Homeland, ara sí. Ho deies, sí, sí.
Exacte, no? El paper de la Carrie Mathison, i t'haig de dir que no té moltes coses a envejar a Homeland.
D'acord.
Fins i tot en algunes coses crec que és...
millor.
Exacte, menys americana, una mica més complexa, i realment... al·lucines de com està rodada, els diners que hi han posat i lo bé que ho han fet, perquè realment és una sèrie que, si t'agrada aquest tipus de thriller, no? Mig polític, mig de, no? De policial, doncs la unitat t'agradarà.
Doncs prenguin nota, la unitat a Movistar, la unitat Kabul, que és aquesta tercera temporada.
Tercera i darrera.
I darrera, no continuarà.
No continuarà.
Acaba aquí, que això també va bé saber-ho, perquè de vegades, si no dius això, no té fi. Vinga, tornem cap a Apple Plus, anem a Platònic.
You believe she said we were destructive?
No! Exactly the opposite.
We are constructive.
We're constructive.
Okay.
Family movie night, guys.
Oh, whoa.
What?
Will's getting a divorce.
So call him.
We literally haven't spoken to each other in years.
Call him. That's what friends do.
Hey!
How are you?
Brilliant.
Hello.
How are you?
How was the beer business?
I'm actually the brewmaster at my own bar now.
Congratulations.
You still got that family of yours?
You want to see a photo?
Wow, there they are. Cool.
What are you up to?
Oh, why is this my life?
So...
Camila, de Platònic, m'agrada molt l'argument, o d'alguna manera com el punt de partida.
La premissa,
de que...
no?
Sí, m'agrada molt.
Exacte, si és possible, no? La relació d'amistat entre un home i una dona heterosexuals, que a més es porten molt bé, són molt amics, doncs sí, pot ser només això o ha d'anar la cosa sempre més. I en aquest cas, doncs, aposten per això, per mantenir-ho amb aquest platònic, no?, del títol. És una comèdia, ja ho hem sentit, d'Apple, tornem a parlar d'aquest nínxol on s'està especialitzant una mica Apple, i protagonitzada per Seth Rogen i Rose Byrne, que són dos actors i actriu de Hollywood molt coneguts, que havien fet de matrimoni amb una pel·lícula que es deia Padres en Apuros, no?, una d'aquestes comèdies familiars, i que ara són aquests dos personatges que eren íntims a l'adolescència, amb la maduresa han separat camins, molt diferents. Ella, doncs, ha decidit deixar la carrera per criar la família, ell, doncs, ha viscut com així d'una flor amb una altra, i que al cap d'uns anys es tornen a trobar arran de la separació d'ell. I com...
aquesta... reneix l'amistat, no?
Exacte, com aquesta connexió tan forta a nivell platònic que sentien, doncs els porta a recuperar aquesta relació i a fer coses com molt... esbojarrades a priori.
Com de joventut, no?
Exacte. I és, no, narra una mica tot això, no? La crisi dels 40, les decisions vitals que has pres, on t'han portat, com les mires enrere, l'amistat, temes, no, universals.
Sí, trobo interessant aquesta visió de l'amistat, no? Que moltes vegades aquest tipus de comedietes al final sempre és un amor romàntic de parella, i en aquest cas és l'amor de l'amistat, no? Que al final és una relació també amorosa, però que moltes vegades no s'explota tant, no?
Exacte.
Entre un home i una dona.
Totalment amorosa i moltes vegades molt més duradera, no? Que a vegades les relacions romàntiques, i que a vegades fa ràbia, no? Que sempre hagin de posar, doncs, aquesta, que hi hagi haver d'aquesta connexió al final romàntica entre els dos protagonistes, i aquí jo crec que és un encert, que mai entren en aquest punt i juguen aquest paper de que són dos
col·legues,
dos persones que es porten molt bé, que són molt amics, que cadascú té, doncs, la seva vida, però que no han d'anar més enllà d'això. Però a la vegada exploren això, com la nova amistat, aquesta amistat retrobada, doncs comença a interferir amb les vides que tenien, comencen a canviar coses, no? Ella aprèn coses d'ell, i clar, la seva vida familiar, diguéssim, es trastoca, i ell també aprèn coses d'ella, i la seva vida
esbojarrada
també comença a qüestionar-se moltes coses, i jo crec que aquí és la gràcia de la pel·lícula. A més, que els dos actors tenen una química
brutal,
sensacional, els dos són més productors de la sèrie, se l'han pres amb molt de carinyo, i és una sèrie que a mi m'ha enganxat, és una sèrie que dona com bon rotllo, té moments de riure, té moments...
Comença i acaba, Camilo? Sí,
comença i acaba, i a més és això, clar, per la meva edat també connecto amb molts temes.
Clar, és el que anava a dir, igual això per una generació que és la nostra, connectem,
exacte.
Però en qualsevol cas, interessant de veure, Platònic a Apple Plus. I ens anem ara cap a una sèrie que se n'ha parlat moltíssim, i no necessàriament bé, The Idol.
You're the American dream. Rags to riches. Trailers to mansions. You are fucking Jocelyn. Just be you.
Easy, I'll just do that.
I'm telling you right now, these people in here are gauging whether or not you still got it.
I just wonder about the strippers.
They're kind of out-femming her with the flips and the dips and the...
You're too distracted. Way to block out all the noise.
I'm sorry, who are you?
I'll sing.
Do you feel this right now?
Camilo, què hem de dir de The Idol, a veure?
Doncs The Idol és aquesta sèrie que ha arribat a Max, o HBO Max, ja no sé com dir-li, per succeir d'alguna manera Succession, com la gran sèrie de referència de la cadena. Però és una sèrie que l'esperaven amb moltes ganes, amb, diguéssim, amb els ganivets afilats, no? Molta crítica, perquè venia molta polèmica durant el rodatge. És una sèrie protagonitzada per la Lily Rose Depp, que és la filla, ni més ni menys, que de Johnny Depp i de Vanessa Paradis, o sigui, atents aquí. I l'altra protagonista és The Weeknd, no? Aquest cantant de música pop nord-americà, que fan aquesta sèrie, diguéssim, d'una noia, que és la Lily Rose, que és una estrella del pop, hi ha un succés traumàtic que la llunya dels escenaris i cau amb les xarxes, diguéssim, d'un gurú, no? Una espècie de Charles Manson musical, que és aquest que interpreta The Weeknd, no? I és una mica, doncs, aquesta voler tornar a ser un ídol, no? El The Idol, aquest del títol. El tema és que la sèrie venia molt de polèmica perquè van acomiadar la directora quan quedava molt poc per acabar el rodatge. Va ser The Weeknd, d'alguna manera, qui la va acomiadar, perquè deia que era com massa, es preocupava massa del punt de vista femení de la protagonista de Lily Rose Depp. I doncs per aquesta raó la van fer fora, van entrar el Sam Levinson, director d'Euphoria. És una sèrie que volia criticar una mica també aquesta explotació sexual, no? sobretot de dones en el món de l'espectacle, però a la vegada juga a la sèrie moltes escenes
sexualitzades,
molt incòmodes, diguéssim, fa una mica d'espectacle d'això en realitat. Llavors, amb totes aquestes coses que ja venien fent xup-xup, doncs l'estrena es va rebre molt d'interès, però les crítiques han estat devastadores i ja estan dient que és la pitjor sèrie de l'any.
Caram!
Sobretot també per l'actuació de The Weeknd, perquè realment s'ha convertit en un meme i és que té tot... No és actor The Weeknd, el veus... O sigui, tota la part on està ella interessa, però al moment que ell
apareix
entra en les trames és que desconnectes i fins i tot t'ho has d'aprendre una mica a riure perquè no...
Li vas fer tot el punt còmic.
Exacte, és molt, però molt dolent, la veritat és que és molt dolent. Però bueno, clar, ell produeix, ell
va musicalment posar... no està mal.
No, exacte, que li agrada la música i té temazos, però clar, com a actor no, ja, però clar, és el productor, va fer fora la directora perquè no li donava prou presència amb ell, es va rodar gran part de la sèrie per temes de pressupost, al final ell va posar a casa seva per rodar la sèrie, vull dir, és tota una cosa una mica esbojarrada, però...
S'interpreta un ego molt potent aquí darrere, eh?
Exacte, un ego molt potent i tot aquest punt que va contra el, no, contra l'aire dels temps, no, de doncs això, de fer fora una directora que a més sí, és una directora que després ha rajat molt de com es van comportar amb ella, d'això, de sexualitzar moltes coses fent veure que critiques precisament això. Hi ha com unes coses una mica així fosques i aquest punt d'eufòria, que eufòria funcionava, no, d'això, d'estatitzar i fer com una cosa bonica coses que són en realitat molt dures. Eufòria funcionava aquí a The Idol, no. La primera capítol es va rebre, doncs, crec que va ser un 20% d'audiència, va anar molt bé, les crítiques van ser terribles, la segona ja ha estat l'audiència molt menor, i han sortit rumors de cancel·lació, HBO Max ja ha fet el clàssic comunicat de no, continuarem, que és com quan els entrenadors de futbol diuen no, sí, confiem en ells, no? Pues,
ja, més o menys el mateix.
I ja t'esperes que hi ha molt de xup-xup entorn a aquesta sèrie, que és com dues sèries a la vegada, no? És la part de Lily Rose i la part de The Weeknd, que és com...
Que no, cosa... que és un desastre. I que, a més, hi ha tot això darrere de la producció que enterboleix d'alguna manera el que hauria de ser protagonista, que és la sèrie, entenc, no? Que és la trama, que va d'enterbolir tot plegat. Per tant, la que havia de ser darrere Oreva de Succession, doncs, sembla ser que no ho serà.
No ho serà. Com a mínim per qualitat, o sigui, de... Quan s'està parlant, sí, perquè se n'està parlant molt, igual que en Succession, però clar, no té res a veure el que es deia Succession del que es diu aquesta sèrie que s'ha convertit en carn de meme a Twitter.
Vinga, anem cap a The Crowded Room.
Why you're here? I have these blank spots. Sometimes I think that night marked me. Everything that came afterwards. Couldn't be a coincidence, could it?
On the ground! Get down on the ground!
Brought in a kid last night. Might be something that interests you.
Danny, you don't really seem like a dangerous person. Can you tell me...
Recollim, perquè si no, no es donarà temps. És una minissèrie. Jo amb això ja sóc molt fan. Sóc molt fan de les minissèries.
A tu t'agrada això, que comenci,
curtet, que
i,
comenci
acabi,
i acabi.
I que
sí,
no allarguin
que
la tortura.
I
no?
Acabi. Tornem a Apple Plus, eh?
Tornem a Apple Plus, sí, aquesta setmana amb moltes estrenes d'Apple, que està apostant molt fort per sèries, a més, en general, amb una qualitat bastant acceptable a totes. Uh-huh. I és una sèrie que protagonitza i produeix a Tom Holland, i és l'enèsima demostració, no, de que els grans actors de les grans pel·lícules de Hollywood, si tenen el control, doncs també els interessa fer aquest tipus de sèries per streaming. I... està ambientada als 70, ja es veu el tràiler, no?, amb les pintes que té Tom Holland, i és una mica, comença així una mica, doncs, misteriosament, amb ell volent disparar alguna persona que no veiem qui és, ell no pot disparar, comença a disparar una amiga seva, i de sobte ja veiem com la sèrie anirà avançant a través de l'interrogatori que té Tom Holland, mesos després, amb la Amanda Seyfried, que fa aquest paper que no saps ben bé, si no volem destripar res, si és una psicòloga, si és policia, juguen una mica amb aquest equívoc. Tot i que ho plantegen com un thriller, no?, de qui va fer i per què ho va fer, doncs la sèrie en realitat és una mica el viatge a l'interior de la ment del personatge de Tom Holland, i és una mica una sèrie que aborda el problema també tan, desgraciadament, no?, de moda, però que se'n parla, i gràcies a Déu que se'n parla, de les malalties mentals, de la salut mental. Llavors, és una sèrie que Tom Holland és la primera que, a més de protagonitzar, produeix. Li va suposar com un desgast molt, molt fort rodar la sèrie, produir-la, i a més una sèrie, doncs, que aborda aquests temes, i ja després de la sèrie, doncs, va deixar les xarxes socials, crec que es va rapar el cabell, ha dit que es prenia un any sabàtic, vull dir, ha cuidat una mica la seva pròpia salut mental després de rodar aquesta sèrie.
Per tant, perquè pugui entendre la intensitat d'alguns rodatges, eh? Que poden arribar, diguem, d'alguna manera a afectar.
Exacte, i no només després de tot això, a més, has de prendre decisions, perquè ets el productor i has de decidir, doncs, això des del muntatge fins a barallar-te amb molta gent. Clar, és una cosa que són, m'imagino, 24 hores al dia d'estar per la sèrie.
Doncs ja ho saben, The Crowded Room. Ens anem cap a Netflix, Black Mirror.
you want to watch?
Can't really do another true crime.
What about?
Oh my God, she even has your hair.
The first question any platform is going to ask is, what's the hook?
The first step is to recognize that you're not in control of this.
That's Selma Hayek?
Bingo.
How's the coffee?
Dog shit.
I did not say that like that.
This is an adaptation of Joan's life.
Can everybody that has Streamberry watch this?
Hey, how are you doing out there?
Black Mirror, això és nou?
Black Mirror, no. Torna... No, és una sèrie...
D'acord.
Com un clàssic, podríem dir, modern, que anticipava, crec que ja... posat una temporada, no, porta, aquesta seria com la quarta o la cinquena temporada, però són, és una sèrie que són episodis autoconclusius.
D'acord.
On Charlie Brooker, que és el creador, explora una mica aquesta distòpia que és la nostra vida real, de com la tecnologia i la introducció, no, salvatge d'apps i de tecnologia afecta les nostres vides i com, els nostres comportaments. Ho porta una mica sempre cap a un futur, però realment moltes coses de les que es tractaven en temes de Black Mirror s'han acabat fent reals. I en aquest sentit, en aquesta, doncs, torna una mica a la càrrega amb aquests episodis autoconclusius on ho fan a Netflix, però li fot molta canya, hi ha la gràcia aquesta de que li fotia molta canya a Netflix. Hem sentit l'inici del tràiler amb aquest tutum,
sí,
no, tan mític,
sí,
de Netflix,
sí,
que també aplica a una cadena que ell anomena Streamberry, en Black Mirror, i doncs li fot hi ha la gràcia aquesta de com critica, doncs, les plataformes de streaming, que diuen que tenen ja més informació de nosaltres mateixos que el propi govern, i de com converteixen tot en un espectacle. No? El primer capítol, per exemple, és aquest, una noia, una dona, que després d'un dia de feina torna a casa i veu que es comença a emetre una sèrie que va sobre la seva vida i que a més va emetent coses que ell ha fet durant el dia. Vull dir, és una cosa...
Una mica cosa aquesta de meta...
Super, exacte,
no?
Supermeta, sí, 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 totalment. I té aquest punt, no, de humor, de crítica, d'ironia i també de mal rotllo. Black Mirror és una sèrie que hi ha certs capítols que donen molt mal rotllo, però precisament perquè penses que no estem tan lluny...
Tan lluny d'això que està explicant, no?
Exacte. Uh-huh. I llavors tot aquest discurs, a vegades peca d'una mica antitecnològic, no? Però tot aquest discurs de com canvia les nostres vides, els nostres comportaments per la nova tecnologia que ens va arribant, i ara ja parlem d'intel·ligència artificial,
sí,
etcètera, etcètera, etcètera. Doncs aquest discurs, a més amb una factura visual impecable, doncs fa que Black Mirror sempre sigui algo interessant de veure. Uh-huh.
Doncs Black Mirror, sí, a veure, si són molt sensibles a això i després els ha de generar molt mal rotllo, potser que l'obviïn, perquè hi ha gent que és molt sensible a aquests,
sí,
temes.
Sí, sí, has de saber què vas a veure. Hi ha capítols que rius, però sempre hi ha aquest riure de ric, però
sí, sí,
m'està fent rau-rau la panxa,
sí,
saps?
Sí, sí.
Llavors...
Ric, però no sé si em fa gràcia, no?
Exacte, llavors has d'estar una mica preparat. Ara sí, és veritat que hi ha capítols que realment són com molt incisius i no? És molt, donen bastant amb el clau de molts problemes moderns.
Uh-huh. Vinga, ens anem cap a una altra producció espanyola, en aquest cas, Rapa.
Un militar no puede ausentarse sin avisar, y muchísimo menos si es el responsable de seguridad del arsenal militar en Ferrol.
Claro, pero mientras no haya indicios de criminalidad.
¿Y quién le ha dicho que no los hay?
Seguro que aparece un caso interesante, ya verás.
Escritores de una sola novela, ¿eh? Ahora no sé, completamente solo desde que asesinaron a mi hijo.
¿Le han asesinado a su hijo?
Hace casi 20 años. Lo mataron a sangre fría y va a volver a pasar.
¿Perdón?
La puerta no está forzada.
Entérate de todo lo que averigüe.
¿Qué estás haciendo?
En 20 días prescribe el asesinato.
Entonces Tomás es un colaborador externo.
Hombre...
¿Qué quieres?
A ver, igual si te tiras llegas antes,
¿Tú quieres Guardia Civil?
No hace falta ofender.
Segona temporada de Rapa, aquesta sèrie protagonitzada per Javier Cámara, que ara, per cert, precisament està fent promoció i en va parlant, de Rapa, què tal?
Doncs Rapa va ser una de les sèries sorpreses de l'any passat, no? Ambientada a Galícia, amb la Galícia rural. Són aquestes sèries que crec que és un encert, no? Que abans volíem fer com coses des d'aquí a Espanya molt universals, que en realitat, doncs, els hi faltava molta ànima, i és fer com sèries molt locals, en realitat...
Per explicar allò global, no?
Exacte, que és el que fan ni més ni menys els americans, no? En sabem la vida d'un poble del Midwest o del Nova York, on te sigui, i acaben fent-se universals. Doncs aquí ho estan aplicant amb Hierro, per exemple, que és de la mateixa productora, o aquesta Rapa, que és una sèrie molt galega, amb l'ambientació, amb els personatges... És una sèrie policial que comença, doncs és un cas, la primera temporada és un cas, que un assassinat, que uneix aquest personatge de la Mònica López, que fa de detectiu de la Guàrdia Civil, amb el Javier Cámara, que és un professor de literatura, que no té res a veure amb la policia i que a més té L, no? Ja avancen que en algun moment, vull dir, està clar que és una enfermedad degenerativa i mortal. I en aquesta segona temporada, doncs, hi ha un altre cas que torna a unir els camins, i aquí està la gràcia, en veure com s'uniran els camins, perquè, clar, a priori... Doncs,
són mons absolutament diferents,
exacte,
no?
Ja s'havia acabat aquesta connexió, i doncs com aquesta connexió ja va més enllà de lo professional, i hi ha tot un tema d'amistat, també, i de relació com molt tendra, i de cures, no? De les cures pels teus amics, que introdueixen en aquesta segona temporada aprofitant la malaltia del personatge de Javier Cámara, que està sensacional.
Què tal Javier Cámara? Sensacional.
Molt bé, sí, molt bé. Els dos, a més, tenen com una química molt, molt espectacular, els guions estan molt ben fets, la factura, a més, aquest món... Al principi, la primera temporada d'una sèrie molt rural, en aquesta és el Ferrol, hi ha un assassinat, una desaparició a l'Arsenal Militar, que és una institució que dona com, té molt de pes a la ciutat, i converteixen el Ferrol en una ciutat com molt, no?, opressiva, no?, que ofega molt, i és molt diferent a la primera temporada, però alhora les coses que funcionen millor.
Doncs, si els ha agradat, Rapa, que està
a Movistar, i que ja han anunciat que hi haurà tercera temporada. I darrera temporada.
Per tant...
Esperaràs a la tercera o com?
No, no va dir jo, per tant ja no, sabem com acabarà.
No, està clar, tothom sap com acabarà més ja està anunciat, vaja, bàsicament que el personatge de Javier Cámara...
No, entenc que no calia, no?
No, perquè ja... Ja ho saps, però bueno, en el camí està la gràcia de tot això, amb els detallets i amb els personatges que estan pues, tractats amb molta cura. És una sèrie d'una productora gallega, Porto Cabo, que fa coses molt interessants, dirigida més per una catalana, i doncs que això, que... I han apostat clarament per una tercera temporada i darrere.
Doncs vinga, anem a... Si els agrada The Walking Dead, i els agradava tot el fenomen The Walking Dead, doble tassa. You want to tell me where the hell we're going?
Manhattan. Jesus Christ. Can you at least tell me what the hell you are doing out here?
A few weeks back, I got raided.
They took your kid.
Have you seen this man? Goes by the name of Negan. Give me a danger, little stranger.
And I feel you and me. How do I figure into this, Maggie?
The man who's got her show. You know him.
You need me. There's nothing
left alive. Negan is on the island.
We need to go.
You don't know us. We don't know you.
You get on the island, but you don't get off.
The Walking Dead. The Walking Dead. Dead City.
The Walking Dead, sí, la famosa sèrie sobre zombis que va fer durant, no sé si van ser 10 temporades... semblava que la febre zombi havia baixat, però no, vam tenir The Last of Us fa uns mesos i ara tornen a aquesta espècie de spin-offs de la sèrie original, en aquest cas protagonitzada per dos personatges de la sèrie bastant icònics, la Maggie i el Negan, que a la sèrie original era com un mega dolent, que a més és el que mata a cops de porra amb el marit de la Maggie. I clar, aquí la gràcia, aquí, bueno, qui sigui fan de la sèrie, és veure doncs, com aquests dos personatges que tenen pues un passat tan complicat, doncs han d'unir forces per rescatar el fill d'ella a Nova York, a més a una Nova York infestada de zombis que cauen dels edificis, pues una cosa així com molt boja. Volen explorar molt aquest univers de Walking Dead, es faran com tres spin-offs més de personatges de la sèrie, Jo, sincerament, és una sèrie que vaig desconnectar a la tercera o quarta temporada, perquè ja era com més del mateix, i el discurs de zombis, bueno, sí.
Doncs imagina't jo, que sóc de minissèries.
No era la teva sèrie, però, no sé, continuen amb aquesta... explotant una mica aquest univers, això que els agrada ara de fer universos, no?
Doncs, perquè entenc que deu haver tot un allau de seguidors, no? Si continuen apostant per això.
Sí, sí, funcionen, les sèries de zombis funcionen, hi ha molts fans de la sèrie i del còmic, i és una mica... doncs suposo que agafar els personatges que més han connectat amb el públic per donar-los doncs, una altra segona vida amb noves... perquè s'havia estancat molt, clar, The Walking Dead, clar, són 10 temporades, al final estava donaven volta sempre el mateix. El que, clar, ja no... sempre hi ha un discurs darrere, no? I el discurs del zombi... de tot el que hi ha darrere, doncs s'esgota ràpid. Vull dir que 10 temporades era excessiu i ara més de Walking Dead...
Per tant, bueno, si et va semblar excessiu aleshores, no és la teva
sèrie. No és la teva sèrie. Si t'agraden això, doncs sèries de zombis, no tant The Last of Us, que era més introspectiva i és més de la relació entre els dos personatges principals. Aquí és una mica més d'entertainment bueno, de seguir amb els personatges més interessants de la sèrie original.
The Walking Dead, Dead City. Ens anem cap a Disney, Invasió Secreta.
Fury. Since you've been gone, things have gotten much worse. Why do you think I came back?
You're in no shape for this fight that lies before us, old friend.
Deixem el superrest. Deixem els zombis i anem als superherois, no?
I sí, i passem de l'univers de The Walking Dead, amb aquest univers que han volgut crear moltes sèries, a l'univers cinemàtic de Marvel, no? Que bueno, ja tots coneixem després de la primera, segona, tercera, quarta fases, que hi havien amb les pel·lícules, les sèries, doncs ara estem amb aquesta invasió secreta, on el protagonista és un dels personatges icònics de les pel·lícules de Marvel, aquest Nick Fury interpretat pel Samuel L. Jackson, i recull una mica la història, per qui segueix el tema aquest de Marvel, a Capitana Marvel, on introdueixen aquests personatges alienígenes que tenen la capacitat de mimetitzar-se entre els éssers humans. Els hi prometen doncs, que els hi solucionaran el tema perquè havien estat expulsats del seu planeta, blablabla, i aquesta inacció no fan res, i al cap d'uns anys doncs, un grup d'aquests, diguéssim, canvia capes, o gent que pot fer passar-se per altres persones, doncs decideix prendre decisions i agafar llocs estratègics als governs mundials, no? Fent-se passar per les persones reals. I una mica, doncs, és menys d'explosius i d'acció, sí, no? I és més un thriller d'espies, on el propi Nick Fury, el Samuel L. Jackson, que d'alguna manera és el responsable de tot això per la seva inacció, és el que ha de solucionar aquest tema. I tenim doncs, això, el paral·lelisme de com grups minoritaris doncs, amb situacions, no, oprimides, que per inacció i perquè els oblidem, doncs, es radicalitzen i fan el que fan. I aquest paral·lelisme amb el món modern. I a part, bueno, un repartiment doncs, típic de Marvel, amb Samuel L. Jackson, l'Emilia Clarke de Juego de Tronos, l'Olivia Colman, una actriu britànica sensacional, que té pinta d'haver-s'ho passat molt bé fent
el paper, no?
I el Ben Mendelsohn sempre fent d'aquest personatge com super inquietant. A qui els agradi el món Marvel, doncs és una sèrie que els agradarà, sens dubte.
Que els agradarà. Doncs vinga, i ara per acabar sèries, abans d'un petit apunt que farem al final, i pels que els agradava Sex and the City, que eren
fans... Una sèrie
fans,
que a tu t'agradava molt.
Exacte, m'agradava molt. Qui ho recorda? Perquè, a tu també t'agradava? No
sí,
tant.
A mi no tant, però també, sí, era una gran sèrie.
And Just Like That, temporada 2.
If you're lucky, no matter what life hands you... You can always count on your closest friends to be there.
Oh, thank you. My purse was exhausted. We are all blissfully unaware when our lives are about to change.
Life is full of surprises.
I'm ready to lose my virginity.
Excuse me?
Sex and the City, Sex and Nova York, va ser una sèrie icònica, ens va marcar molts, una generació sencera vam estar marcades per aquella sèrie, després vam fer Just Like That, ja no sé si és que m'he fet gran, no ho sé.
Com les protagonistes, també.
Com les protagonistes,
jo crec que les pel·lícules van ser una cosa que va desinflar globus per molta gent, no? Perquè Sex and the City va ser sèrie icònica, a més crec que va ser com molt pionera, no? Molts temes que ara mateix estan completament de moda.
Parlaven de sexe i de sexe, parlaven dones de sexe, que ja era una cosa estranyíssima, que les dones parlessin de sexe a la pantalla, a més parlaven dones que no eren nenes petites, ni jovenetes, ni professionals del sector, i parlaven amb una naturalitat que això, clar, va ser molt impactant en aquella època.
I que les protagonistes eren dones i parlaven també dels temes, no eren allò dones parlant d'homes, sinó dones parlant
d'elles
i de la seva relació d'amistat, dels seus problemes, de la seva vida, sí. Que era una vida, sí, molt glamurosa,
sí,
clar,
sí, també, molt dissipada.
Exacte, Nova York de luxe, i a més va ser també una icona de la moda, no?
Absolutament.
Jo no estic tan posat en aquest món, però a qui li agrada, doncs crec que va ser una sèrie que va marcar bastant.
Sí, sí, home, i tant, i tant.
Les sabates aquelles de Manolo
Blahnik. Manolo Blahnik, els Manolos els va fer famosos, sí, sí, la Sarah Jessica Parker amb la sèrie que cada, diguem que cada capítol era un seguit de models, no?, i de modelets que sortien, que això es manté, perquè
això es manté, sí, sí.
Això es manté, ja no sé si aquesta cosa de l'inici de la sèrie, no sé si ho manté en Just Like That.
Clar, ara ja no és tan... Sí, ho manté, però ja no és tan estrany de veure, potser ja estem normalitzat, i altres sèries que estan més amb el que es porta ara, amb la moda d'ara. Però sí que és veritat que doncs, han volgut recollir totes les protagonistes de la sèrie original i de les pel·lícules que van ser una mica un fiasco, menys la Kim Cattrall, si recordem, és la Samantha, és aquest personatge com, que en aquella època era com molt, bueno, una dona super alliberada sexualment.
Exacte.
Que és una cosa que, no sé, estranyava en aquella època, i ara doncs es va barallar amb la Sarah Jessica Parker, va decidir que no sortiria a la nova sèrie, i en aquesta segona temporada té un petit cameo que no comparteix, vull dir, no comparteix escena amb cap de les seves companyes, però que la gent ja parla de si hi ha una tercera temporada, doncs tornarà el personatge de Samantha, tornaran a fer les paus. I és una mica la història d'aquests personatges, de la seva amistat i de com han canviat les coses, i també dels problemes de la maduresa i de les relacions.
Probablement això, el pas del temps, sí, ha fet que allò que destacaven als inicis ara ja no destaqui tant, no?
Exacte.
I aleshores, bé, no sé si això és envellir malament o envellir bé, però vaja.
Sí, no sé si calia fer realment aquesta sèrie i no haver-la deixat on es va quedar, però bueno, és qui sigui fan de Sex and Nova
York... Aquí no calien les pel·lícules, no?
No, sí, jo crec que no, perquè és que eren bastant indefensables, eren molt una cosa, bueno, jo crec que no molt boja.
No, les vam veure per pur fanatisme, perquè érem fans i seguidores i vam veure les pel·lícules. Ho hem de deixar aquí, Camilo, no ens dona temps a parlar de cites, volíem parlar del desastre amb les traduccions.
Ja en parlarem.
Però ja en parlarem. En tot cas, com sempre, moltíssimes
gràcies
per la temporada i per explicar, posar-nos sempre al dia de les sèries. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà per més informació sobre aquesta operació anticorrupció que saben que s'està produint a Sitges, a diferents edificis de l'Ajuntament. Poden seguir-ho a través de les nostres xarxes. Fins a demà, que acabem de passar molt bon dia. Adéu-siau.